Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 22 de gener de 2025. Durant les properes 3 hores, fins les 12 menys 2 minutets, posarem el Penedès en solfa al llarg d'aquestes 3 hores de magazín, de ràdio, tot i que, almenys a Vilafranca, més que el Penedès aquest matí semblava Londres. Quina boira! I encara ara persisteix. Intentarem escampar, que s'esvaeixi aquesta boira i que llueixi el sol amb els nostres continguts, propostes i veus que sonaran a partir d'ara. En nom de tot l'equip us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Una bona manera d'espavilar, de començar amb energia el dia, és sortir a caminar, escalar, fer muntanya, i això és el que farem aquest matí. Així que acabi el sumari, l'Oriol Soler ens porta a la muntanya, avui per fer barranquisme hivernal. Això sí, serà anar i tornar, perquè a 2:15 hem de ser aquí, que tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu del matí. I tot seguit, la veu de la salut amb professionals de l'EAP Penedès Rural. Avui seran el metge de família Eduard Borreguero, així com la metgessa Lluïsa Gatell i Lluís Trullàs, d'Atenció a la Ciutadania, amb els quals parlarem del document de voluntats anticipades. A les 10:06 tornarem a donar-li canya al cos, rodarem amb la bici perquè us presentem el Pla Estratègic de Cicloturisme de l'Alt Penedès, que impulsen el Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística del Penedès. Ho farem amb l'enginyera del Consell Comarcal, Marta Salamé. És un pla a 3 anys vista que vol incrementar un 30% els cicloturistes que escullen el Penedès. A 10:45 de nou ens aturem. 5 minuts només per escoltar l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. La roda política d'aquesta setmana, que vam fer ahir, se centrava en les inversions i en els projectes més destacats d'aquest 2025 a alguns municipis penedesencs. Doncs avui tenim tertúlia amb la nostra gent gran i els demanarem que siguin ells i elles qui diguin què prioritzarien al seu municipi, què manca, què falta. I diran la seva Fina Milà, Conxita Vidal i Pere Mitjans. A les 11:06, amb Vinzeum, bufarem espelmes perquè celebrem el 10è aniversari de la col·lecció Retrats de Vi, una col·laboració entre Vinzeum i la Universitat Rovira i Virgili. Aquest dijous hi ha a Vinzeum un acte especial que commemora aquest aniversari, així com el 20è de publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, i avui reunirem alguns dels seus artífexs. D'una banda, la Ruth Troiano, autora del cicle, i de l'altra, el Jaume Llambric, coordinador de publicacions URB. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Escoltem atentament què passa a l'Alt i al Baix Penedès i entomem l'agenda al detall, que avui recala a Santa Oliva per anunciar que divendres comença la seva festa major. I de l'altra ens parla de teatre, perquè l'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona estrena dissabte a Vilobí la menció escarlata dins la roda de teatre de la Gatà. Us en farem 5 cèntims amb el seu director, escriptor i també actor, Òscar Ros. Com heu pogut escoltar, un Penedès en xarxa que a partir d'ara i fins les 12 estarà molt i molt concorregut.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Després del sumari, pugem al taló de la primera secció de muntanya d'aquest any, que, com sempre, condueix el nostre guia de muntanya, l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que ens espera ja a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per parlar-nos de barranquisme hivernal.
Com comentes, arrenquem ja aquesta primera secció de muntanya del 2025 de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bé, aquí un altre cop de nou. Bon any a tothom.
Molt bon any.
Uns dies després, ja, més tard, ja ho estem assimilant una miqueta. Però bueno, espero que un any de que continuï la muntanya, no? Muntanya, precipitacions, pluges, el clima que hauria de tocar i això, moltes aventures.
Nosaltres des d'aquí, des del Penedès en xarxa, com sempre, promocionant aquesta activitat a la muntanya. Avui continuem i parlem de barrancs hivernals. No l'hem parlat mai.
No, parlarem d'una activitat que és poc habitual, que seria el barranquisme a l'hivern. Normalment parlarem de barrancs aquàtics. Hem de pensar que normalment a l'hivern el que és més assequible i el que s'acostuma a fer és, per exemple, barrancs secs, no? Anar aquí a prop tindríem Montserrat, on hi ha moltes canals per poder repelar, desgrimpar, i bueno, sobretot també serveix molt per practicar, no? Practicar maniobres que potser doncs, a època de barrancs aquàtics podrem utilitzar. Aleshores, és una època doncs, per reciclar-te i anar també millorant en tècnica. Això, tindrem Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Oac, muntanyes de Prades... Bueno, tenim bastant per aquí, per la zona. Aleshores, barranc sec seria una activitat que acostumem a fer a l'hivern. Després tindríem el barranc termal d'aigua calenta, que ja n'hem parlat moltes vegades, que està aquí a França a tocar. Aleshores, si volem continuar jugant, no? Continuar practicant en un barranc amb aigua, és un molt bon, lloc per poder-ho fer sense passar grans freds, no? Gran fred, sense patir, ja que anirem trobant l'aigua calenta. Però avui parlarem d'aquesta modalitat que es coneix molt poc, que seria agafar un barranc aquàtic i fer-lo en condicions hivernals, és a dir, amb neu, gel, fred, aigua molt freda, aigua molt freda que sobresurts i l'ambient també és gèlic. Aleshores, bueno, veurem una miqueta aquesta modalitat. Cal dir que podríem practicar aquest esport sempre i quan les condicions siguin les òptimes, ja que té certs riscos que ara en parlarem, i també les condicions han de ser les òptimes en el sentit que la gràcia també és doncs, que hi hagi les cascades formades amb gel, no entris a l'aigua tota l'estona, per tant hi hagi una bona placa de gel dur, resistent, que això li donarà seguretat. Per tant, si no ve el fred, tampoc no ho podrem practicar. Hi ha anys que no ha sigut els millors anys i no s'ha pogut practicar aquest tipus de modalitat. I en altres, quan ve una d'aquestes onades de fred, doncs, bueno, els barranquistes més experimentats i que els agrada aquest tipus de modalitat, doncs és quan aprofiten. Com he dit, que és una especialitat molt minoritària perquè es necessita una experiència molt gran, ja que els riscos augmenten. Si hi ha el barranquisme, doncs és un esport d'aventura i té certs riscos, que normalment la majoria es poden gestionar, no? Que depenen més de nosaltres a nivell de planificació i a nivell de tècnica que tinguis, de material, material correcte per l'activitat i demés. En la modalitat d'hivernals, barrancs hivernals, apareixen nous riscos, val? Que seria, per exemple, el que dèiem, la temperatura, orientació, al final, dins un barranc, si és cara nord, doncs ja serà molt més fred, Aleshores, clar, potser ens interessa fer-ho que sigui cara sud, però clar, això pot fer de que hi hagi més de gel i augmenti el caudal. Aleshores, bueno, són molts, molts íntims que hem de tindre en compte. Si hi ha un gran volum de neu, poden haver allaus, és a dir, la foto quedarà molt xula, fer un barranc hivernal amb neu, serà molt èpic, no? Però, ojo, perquè hi hauria el risc de l'allau. El que comentàvem abans, el tema del gel, relliscades, doncs potser hauré de portar un material diferent al que utilitzaria en barrancs, més tècnic, i el gel també hauré de vigilar, sobretot el tema dels rossaments amb la corda. Normalment una de les obsessions que tenim els barranquistes és quan anem a fer barrancs i fem ràpels, és buscar el tema dels cantos, de les roques i a més, on hi ha un contacte amb la corda, perquè no la... trencar-la seria complicat, ha d'haver un rossament molt constant, que podria haver, però potser més fer-lo malbé. És a dir, segurament hi haurà un rossament i després ens n'adonarem i potser no podem utilitzar aquella corda o haurem de fer una escapatòria per sortir del barranc o el que sigui, no arribarà a petar, però aquella corda l'haurem de jubilar. Per tant, com que és un material car, bueno, s'ha de vigilar per un tema de seguretat i per donar-li més vida al material. Amb barrancs hivernals li hem d'afegir, a part del rossament amb les roques, el rossament amb el gel, no? Imaginem-nos un vidre, encara és més, pot ser més dramàtic, no? Perquè amb un mínim rossament allò és un ganivet i ens talla la corda. Per tant, bueno, són més coses a tenir en compte i moltes més, desprendiments, bueno, moltíssimes coses. Per tant, si vull anar a fer aquesta activitat, és molt important tindre l'experiència de barrancs, o sigui, molta experiència en barrancs aquàtics i, a més, tema hivernal, ja que utilitzaré un material i unes condicions que no són les habituals. Per tant, seria una combinació, podríem dir, entre barranquisme i alpinisme, no? Seria aquest mixt. Què cal fer primer de tot? És una gran planificació. Si ja quan anem a fer barrancs o anem a la muntanya ja planifiquem, mirem la meteo i demés, aquí molt més pel que dèiem, no? Perquè hi ha més riscos. Primer de tot necessitem saber les característiques del descens, que això més o menys de normal ja seria com un barranc normal, no? Necessitem la llargada del barranc, el temps que estarem fent el descens. Possibles escapatòries, perquè si es gira el temps, puja la temperatura i, per tant, hi ha desgel i comença a pujar el caudal de l'aigua. O el que sigui, doncs poder marxar ràpidament o saber a on puc tindre les escapatòries. L'exigència tècnica, si és del meu nivell, perquè clar, si a sobre que li afegeixo unes condicions diferents, a més faig un barranc tècnicament molt complicat, bueno, he de poder-ho gestionar, per tant he de ser un crac en aquest esport. I el que dèiem, el tema del caudal, no? Les crescudes. Si ja de normal a l'estiu pot ser que estiguis fent un barranc, a 30 quilòmetres plogui i de cop et vingui una crescuda perquè la conca hidrogràfica és molt gran, doncs aquí a sobre li hem d'afegir el possible desgel, que pot ser molt ràpid. Perquè, clar, si tenim tota una muntanya a sobre del Pirineu, que va fent goteta a goteta, es va desfent, però va en un mateix riu, en un mateix canal, tot allò si et ve a sobre, ojo, perquè ja és més aigua, a sobre amb el gel, neu, bueno, complicat. Per tant, ja estem veient que és una modalitat doncs, que cal això, l'experiència i un cert nivell, i per tant no seria el recomanat per fer qualsevol persona, però sí que és interessant veure-ho i conèixer-ho. Després també necessitem, a part de les característiques del descens, les condicions hidroclimàtiques, que bàsicament seria això, el tema del risc d'allaus. Per tant, la Generalitat, per exemple, aquí a Catalunya, té el mapa d'allaus on tu pots veure quin nivell d'allau està, això ho vam parlar alguna vegada, que hi ha de l'1 al 6, aleshores 1-2... més o menys doncs és assequible, podria fer activitat. 3, ojo, perquè ja hi ha més possibilitats que hi hagi allaus. 4-5, no me la jugaria i no aniria a fer activitat. Per tant, molt important doncs veure si a la zona del barranc hi ha aquest risc d'allau i si podem fer-ho o no podem fer-ho. Si hi ha un risc alt, doncs anem la setmana que ve, que estarà en unes condicions perfectes, que no cal jugar-nos-la. I per tant, aquí necessitarem un material potser específic. Si hi ha un risc d'allaus, doncs un material específic per minimitzar aquest risc, que ara després entrarem. Risc de caiguda de roques, de trencaments de la roca o el que sigui. Ja sigui perquè nosaltres passem i trepitgem i pugui caure alguna roca, o perquè hi hagi l'aigua congelada entre dues fissures, es trenqui i caigui. I després el risc de congelació, el risc del fred. No? Imaginem-nos si ja anar a fer un barranc a l'estiu ja passem una miqueta de fred, doncs imaginem-nos quan l'aigua està a 1-2 graus i la temperatura d'exterior a sobre és negativa, de menys 0 graus. O sigui, no és allò que passes una miqueta de fred, puc sortir i m'escalfaré. Material. Tindríem el material bàsic de barrancs, que vindria a ser el tema de neoprè, però ara entrarem amb el neoprè que seria. Material bàsic seria l'arnès, el casc, les cordes, tot això seria més o menys normal, les cordes acostumen a ser les mateixes. Així que canviaríem seria el neoprè. En lloc de neoprè, ho ideal seria portar un traje sec, que és a dir, que hi ha una capa d'aire dins del cos i per tant no ens mullem. Per tant, aquí ja traiem o minimitzem el risc de patir fred i de més. Però sí que és veritat que són neoprens que valen molts diners, potser 3 o 4 vegades més que un neoprè normal. Mm-hmm. Aleshores, si vaig a fer un dia un barranc hivernal, segurament doncs no em gastaré aquests diners i tiraré dels neoprens normals. Però l'ideal seria això, un traje sec. Tema escarpins. Normalment portem... Perdó. Normalment portem 3 mil·límetres. 3 mil·límetres, ara portaríem 5 mil·límetres a poder ser. Sempre portaríem que sigui més gruixut. I aquí és el que dèiem. Si hi ha risc de llaus, kit de DBA. Vale, que és el kit de detector de víctimes de llaus. Mm-hmm. Clar, detector de víctimes de llau inclou el kit una pala per si he d'excavar, no? treure una possible víctima, una sonda per poder localitzar, la sonda és com un bastó molt llarg que es plega i per poder localitzar, i el propi DBA, el propi detector de víctimes de llau, que és un... emet una senyal en cas de que estigui soterrat per la neu i després tu pots canviar el mode, no?, i que rebi aquesta senyal. Clar, el DBA aquest està pensat perquè no es mulli. És en barranc. Si jo em tiro dins d'un barranc, ojo amb això. Sí que hi ha uns xips que a vegades estan en el propi traje sec i de més, que no reben, però sí emeten tota l'estona. Aleshores, tu podries arribar a localitzar una persona amb aquest traje. Sí, però clar, has de tindre un traje especial que tingui aquest xip. Per tant, aquí ens compliquem una miqueta amb aquest tema. Què fa aquella gent que fa? Pues que potser el detector no el porto clarament i potser porto la pala per si en algun moment he d'escarbar i arriba potser la capa de gel. Bueno, és algo de material que a vegades sí que portem. També un material molt important, material d'alpinisme, no? Hem dit que anirem per una cascada de gel, que potser ens trobem trams del riu gelat. Si jo vaig caminant per trams gelats, doncs que ens passaria qualsevol. Faig una relliscada i caigui de cul i em puc fer mal. Molt probablement hauré de portar els grampons. A vegades es porta piolet, també. Depèn de les condicions, de si, per exemple, en lloc de de portar la pala per treure una miqueta de neu, potser amb el piolet ja puc escarbar una miqueta i alhora em donarà més polivalència per si en algun moment hagués de fer alguna ascensió o agafar-me algun lloc. Com veiem, ja estem parlant de coses molt tècniques, eh? Mm-hmm. Però podria ser que l'haguem de portar. Per tant, uns grampons, quasi bé segur, piolet, bueno, pot ser que en alguna modalitat, en algun punt, es necessiti. Tot això és material que és car, material tècnic, material que ocupa. Ja no estem parlant un barranc de forma àgil, sinó que tenim moltes coses. Ens hem d'imaginar, per exemple, simplement, si jo ara em poso aquí pel carrer, caminant amb tot aquest equip, el fet de portar un traje sec on hi ha aire dins i uns grampons, si per una casualitat tropeço una miqueta i em clavo la punta del grampó, no a la cama, sinó simplement rosso el traje sec, li faig un forat i això ja no serveix, perquè es colarà l'aigua i, per tant, ja no servirà. Així que també és un material delicat i que en la combinació de les dues, de diversos materials, s'ha de vigilar molt amb com... Bueno, amb quin ús li donem, no? I ja per acabar, barrancs hivernals que podem fer aquí a casa o més enllà. Jo ho he separat amb iniciacions i avançats, no? Perquè al final aquí he explicat unes condicions d'activitat que potser poden ser del Pirineu o inclús dels Alps suïssos, no? On hi ha molta quantitat de neu i de més, però sí que pot haver una iniciació. Una persona que tingui molts coneixements de barrancs, que vulgui iniciar-se en el món dels barrancs hivernals, doncs el que buscarem serà un barranc amb bastant ràpel, és a dir, que no sigui molt aquàtic, no té sentit trobar barrancs amb gaires salts on m'hagi d'enfonsar, on potser hi hagi el risc de... Crec que hauria de ser sal, però ojo que no hi hagi alguna capa de gel per sota, són augmentar riscos. Per tant, normalment, en barrancs hivernals el que aniré a buscar és la verticalitat i els ràpels. Bones opcions seria el barranc de la Corba, a Ribes de Freser, que és un barranc amb molts ràpels i sobretot amb moltes escapatòries, que això ens interessa, faig tres ràpels, no m'acabo de sentir còmode o hi ha algun canvi de meteo o el que sigui, surto. Després ja veuria el pas de l'Escarell, també el Berguedà, mateixes característiques, ràpels cap al final més llargs, però també tinc diverses escapatòries, per tant m'interessa, per provo i si no ho veig clar, surto. I després també un clàssic seria el Forat Negre, a Vallcebre, que també és el Berguedà, que també, molt de ràpels també més curtets. Aquest seria un clar exemple per iniciar-se, Forat Negre, ja que són ràpels de 10-12 metres, que són molt més assequibles que no iniciar-te amb un de 30, per exemple. Per tant, bona opció. I si ja volem alguna cosa molt més extrem, molta més tècnica i demés, podem anar al Pirineu Català, que un exemple seria el barranc del Núria, que es fa molt poc, perquè clar, hem de pensar que ja a l'estiu ja té molt de caudal, imaginem-nos a l'hivern i gelat, però bueno, alguna vegada s'ha fet. I on és més habitual seria zona Ainsa, Benasque, Broto, on hi ha barrancs també més de caràcter vertical, on podem fer aquesta modalitat, però que a més, a part que les cascades estiguin gelades, té l'ambient aquest nevat, molt més hivernal, però sense que tampoc depèn del barranc, sense que les condicions siguin molt, molt dures per poder fer aquesta activitat. Dos opcions serien el Furco a Broto i l'Oz de la Canal, que també està per la zona d'Ainsa, que aquest ja podem arribar a trobar una cascada de 70 metres.
Wow.
Que això també seria xulo. Però a nivell tècnic és més facileta, perquè no té molt de caudal, per tant la cascada doncs, serà gelada, però no tindrà grans relleu, no hi haurà l'opció de que es trenqui i entri cap a dins. Per tant, serà una cascada que sí que serà alta, serà impressionant, però amb unes característiques que no seran de gran risc, sempre i quan tinguem l'experiència que cal.
Sí, com sigui, per acomiadar-nos, recordar el que comentaves, no és una activitat per tothom, amb compte si la volem fer, o tenim coneixements, o anem amb algú que els tingui, i aquest equipament que comentaves, no, que és molt, i per tant tinguem-ho també molt, molt present. Ara sí, Oriol, ho deixem aquí. Sempre és un plaer conversar amb tu, convidar-te al Penedès en Xarxa, que ens acompanyis més a més, sobretot avui començant aquest 2025 amb aquests barrancs hivernals. Parlem molt a l'estiu de barrancs, a la primavera, a la tardor, doncs avui també a l'hivern. Que vagi molt bé i ens retrobem el mes vinent.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Bon dia, comencem aquest flash informatiu d'avui dimecres. Apuntant-vos que l'Escola d'Adults de Cunit ofereix com a novetat un curs de preparació per a les PAP 2025. L'Escola de Formació Dolors Paul ha anunciat doncs, una novetat destacada per aquest any, l'oferta d'un curs específicament dissenyat per preparar les proves d'aptitud personal. Aquestes proves són un requisit indispensable per accedir als estudis de grau en educació infantil i primària a qualsevol de les universitats catalanes. El curs s'inicia a finals de gener i es durà a terme els dilluns i dimecres de 3:45 de la tarda a 6:45. Les inscripcions ja són obertes i es pot obtenir més informació contactant amb la mateixa escola al 977-674-601 o bé enviant un correu a efdp@cunit.cat i també es pot visitar la pàgina Instagram de l'escola. Seguim apuntant-vos que la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles l'estudi històric de l'edifici municipal Cal Ton del Pere. Atès el mal estat actual de l'edifici, l'Ajuntament va sol·licitar-ne un estudi de programació al Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona i l'estudi històric al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la mateixa institució per conèixer l'estat actual de l'edifici, tant a nivell patrimonial com estructural i també d'usos. La recerca històrica ha estat dirigida per la Diputació a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i ha tingut un cost de 6.500 euros. Cal Ton del Pere és un antic molí paperer situat al costat de tres altres, situat prop del nucli antic i del pont que creua el curs fluvial del riu de Villes i que enllaça amb el barri de l'altra banda. És un edifici representatiu del procés d'industrialització que va viure Catalunya i preserva valors històrics, arquitectònics i etnològics que el doten d'un alt valor patrimonial. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos exposa el projecte Fils de Vida per recuperar la memòria històrica de les dones al municipi. La iniciativa pretén recuperar el testimoni de les veïnes com a protagonistes de diferents etapes o episodis de la història local i oferir també les seves vivències i la mirada femenina dels esdeveniments. Les darreres peces són entrevistes a les veïnes Pilar Carbonell i Montserrat Campllong i s'exposaran a l'Espai Antistiana de la Ràpita aquest dijous a les 7 de la tarda en un acte marcat en la Festa Major d'hivern. Fils de Vida inclou un treball d'investigació i l'enregistrament dels testimonis en vídeo per tal de crear un fons audiovisual que serveixi per donar forma a la memòria oral del municipi.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 4 minuts de 9:45. Mantenir la ciutadania informada sobre temes que poden ser d'interès en l'àmbit de la salut és un dels objectius de la Veu de la Salut. Un cop al mes ens acompanyen professionals de l'equip d'atenció primària Penedès Rural UES per tractar temes com la campanya de vacunació, el benestar emocional o l'abús que sovint fem dels medicaments. Avui ens volen parlar del document de voluntats anticipades i per conèixer una mica més en detall de què es tracta, anem a Canal 20, on ens espera la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui continuem donant veu a la salut. Ens acompanyen els professionals de l'EAP Penedès Rural i en aquesta ocasió estic molt ben acompanyada aquí a Canal 20. M'acompanya l'Eduard Borreguero, que és metge de família. Bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Lluïsa Gatell i el Lluís Trullàs, d'Atenció a la Ciutadania. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
cada dia, cada capítol, no? Aquestes petites càpsules que anem fent de donar veu a la salut, anar apropant diferents temàtiques, diferents informacions d'interès a la ciutadania. I què és això? Què és això de les voluntats anticipades?
Bé, les voluntats anticipades són les instruccions que una persona, que ha de ser major d'edat, això és important tenir en compte, i amb una capacitat per raonar suficient i de manera lliure, és a dir, voluntàriament ho vol expressar, dona les instruccions al seu metge o metgessa, que serà el responsable de la seva atenció, per tal de que es tingui en compte quines són les seves preferències en l'atenció, quan ell o ella ja no tingui aquesta capacitat de comunicar-se o perquè ell ha volgut expressar-ho d'aquesta manera. ¿Vale? És a dir, el que permet és sobretot expressar quina és la voluntat i mantenir l'autonomia d'aquesta persona, que és important en qualsevol moment de la seva atenció i també en aquestes etapes en què no podem comunicar-nos o tenim dificultats i d'aquesta manera podem deixar-ho de forma registrada i per escrit perquè tothom, tots els professionals sanitaris, puguin respectar aquestes voluntats.
I quin és l'objectiu d'aquestes voluntats anticipades?
Bé, l'objectiu, com hem dit ara, sobretot és mantenir i respectar les decisions de la persona. I en quant a, també és donar seguretat als professionals que atenen aquelles persones perquè respectarem d'una forma molt, molt curosa tot el que ell o ella volia. ¿Vale? És, el suport dels professionals a l'hora d'elaborar el document de voluntats anticipades també és molt important perquè permet millorar la pràctica clínica i reforça molt l'atenció, la relació assistencial que hi ha entre les persones, és a dir, entre el professional sanitari, ja sigui infermeria, medicina, i l'usuari, pues, permet fer un vincle molt més important. Això permetrà que a l'hora d'atendre aquesta persona tot sigui molt més fàcil i flueixi d'una forma més millor. Mm?
I si parlem d'aquest document que has anat ja mencionant diferents vegades al llarg d'aquests minuts, aquest document de voluntats anticipades, què és aquest document exactament?
El document exactament el que és un recull que està adreçat al metge o metgessa responsable de l'atenció d'aquesta persona, on aquesta persona, que com hem dit abans, és major d'edat i que té la capacitat de raonament mantinguda i que de forma lliure ho ha decidit fer així, ¿vale? Dona una sèrie d'instruccions a l'hora d'atendre-la. Volem fer èmfasi en com vol que sigui aquesta atenció i el que volem fer nosaltres és respectar aquesta voluntat d'aquestes persones. En el document el que fa és que el pacient, la persona, el que fa és designar un representant també, perquè moltes vegades aquesta persona arriba a un moment en el qual ell no pot expressar-se o té una dificultat o té la seva condició és la que tenia fins ara. Llavors, designa un interlocutor que serà la persona que es comunicarà amb l'equip assistencial. Sí. I aquesta persona, sobretot, és molt important que tingui molt clar què és el que volia aquella persona en quant a la seva atenció, perquè el que volem és que es respecti totalment aquesta voluntat, que no canvia i que després puguem fer una atenció que no seria la que aquella persona desitgés. I sempre, clar, això dona molta més tranquil·litat a la persona i al seu entorn cuidador a l'hora de que estem tots tranquils perquè tothom farà el que aquella persona volia. Okay. I això, clar, sempre és una qualitat.
Mm? Tothom sap també, no?
Exacte, tothom sap que tenim aquest document, que no hi ha un document tipus, sinó que hi ha models orientatius que ens poden facilitar, però cada persona ho pot redactar com vulgui. Això també és important.
Vull dir que no s'ha d'omplir sí o sí uns camps, no?
Exactament. Té una sèrie d'apartats, però això és una cosa variable.
Comentaves apartats. Quin és aquest contingut que té aquest document?
Normalment aquest document té dues parts. La primera part el que fa són parlar d'uns criteris i les instruccions en quant a la seva generals de la persona. ¿Vale? I després una segona part en la que la persona designa el representant. Quina serà la persona interlocutora que tindrem l'equip assistencial per poder atendre aquesta persona. Les dues ports es poden omplir o només omplir una d'elles, això també va a decisió i ho decideix la persona que el fa aquest document. ¿Vale? Llavors, si parlem concretament de la primera part, el que hi ha són una sèrie de criteris fonamentals que parlem dels valors, quins són els valors d'aquella persona, què és el que ella voldria, quines són les creences, si volen deixar-ho per escrit, que també hi ha persones que els hi és molt important i per això donem aquesta importància, ¿vale? I per com voldria que fos l'atenció en aquella situació més avançada. I després hi ha una part que parlem de situacions sanitàries concretes, és a dir, si jo tinc un dolor incontrolable, que és el que voldria que es fes. ¿Vale? Clar, aquesta és important, comentar aquestes situacions concretes amb el professional sanitari perquè t'orientarà, perquè moltes vegades hi ha una manca de coneixements, o clar, el professional sanitari t'ho pot orientar sobre uns tractaments que siguin més adequats a la teva situació, al teu estat i al nostre entorn, perquè de vegades podem pensar en altres coses que no són les més adients i que potser li perjudicarien més que beneficiarien. I per això és important també omplir-la. ¿Vale? I després també podem parlar de situacions concretes en quant a evolució de la malaltia. És a dir, si jo tinc una demència que sé que evolucionarà o que evolucionarà d'X manera una patologia, podem dir, pues, en aquestes situacions, com m'agradaria, què m'agradaria, on voldria ser atès, totes aquestes coses les podem deixar registrades i això donarà molt més també congruència i continuïtat a la persona com vol ser atesa. ¿Vale? D'altra banda, també en aquest document, ara tenim la llei d'eutanàsia aprovada, podem parlar d'eutanàsia. Si la persona ho decideix, sempre és voluntari i és orientatiu a què podem incloure o no. ¿Vale? Però si una persona s'ha plantejat en alguna vegada la situació de l'eutanàsia i està recollit dintre dels supòsits que permet fer l'eutanàsia, doncs, també es podria incloure. I també podem parlar de donació d'òrgans, donació de cos a la ciència, d'altres situacions que també volem o que la persona té interès en que tingui en compte en aquesta situació d'avançada o en el seu final de vida. Sí que és important recordar també, ara que ens escolten, és que si alguna persona vol ser donant del cos a la ciència, ja sigui per investigació o per les universitats, que també hi ha moltes persones que ens ho poden preguntar, ho podem recollir al document de voluntats anticipades, però prèviament s'haurà de posar en contacte amb l'entitat amb la que vol donar el seu cos a la ciència per investigació o amb la universitat on vol donar el cos per poder fer docència als estudiants, perquè és un document que han de fer un document previ i si no tenen aquest beneplàcit moltes vegades no podrem donar-lo i llavors bueno, pues, la persona pues, potser no hem complert la seva voluntat.
També és important,
i també és important,
no?, senyalitzar. I continuarem parlant d'aquest document que comentaves, un document molt complet i molt extens, no? Com es pot formalitzar en el cas de voler-lo omplir o el que sigui?
Vale, bé, la declaració de voluntats anticipades es pot formalitzar de tres maneres, d'acord? Hi ha una que és davant de notari, llavors en aquest supòsit no cal la presència de testimonis. L'altra opció seria davant de tres testimonis, majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, val? Dels quals dos com a mínim no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau, ni estar vinculats per relació patrimonial amb la persona que fa el document. Val? I la tercera opció és davant d'un professional sanitari de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària, val? I llavors preferentment també ha de ser el centre de referència del que fa el document.
Exacte, de la persona. Ah,
exacte,
no?
La persona que fa el document.
I un cop s'ha fet aquest document, s'ha emplenat i està tot preparat, com es registra?
Vale. Doncs llavors, per facilitar l'accés al document, el document de voluntat anticipada es pot inscriure al registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. Val? D'aquesta forma, el document s'incorpora a la història clínica compartida del pacient i també es pot visualitzar a la resta de l'estat espanyol. Val?
Que tothom el coneix, no? Exacte. Tothom hi té accés.
Ah, exacte, tenen accés, sí, de tot l'estat, d'acord? Llavors, també hi ha voluntats anticipades, ¿vale? Si hi ha la voluntat anticipada, la persona que les fa, els seus familiars o el seu representant han de lliurar el document al centre sanitari on la persona ha estat atesa, d'acord? Vale, i una vegada el document està registrat, estarà automàticament incorporat a la història clínica compartida del pacient i dins de l'apartat de voluntats i donacions del compte d'usuari de La Meva Salut.
També ho podrà veure des d'allà.
I llavors la inscripció del document de registre de voluntat anticipada del Departament de Salut és totalment voluntari. Això també ha de quedar clar.
Sí.
Ah, exacte. És aconsellable que es faci per garantir-ne la màxima difusió. Val? Però encara que el pacient, si no vol, no passa res. Vale? Llavors, encara que no es faci, i sempre quan es comparteixin els requisits establerts per la llei, el document serà vàlid.
D'acord? Per tant, hi ha molts supòsits, no?
Ah, exacte.
També. I en aquest tràmit del registre que comentàvem, també es pot fer també als centres d'atenció primària, com heu comentat, com has comentat anteriorment. Ens podeu explicar amb una mica més de detall com funciona?
Sí, bueno, ara també podem fer el registre aquest amb el centre d'atenció primària, no? I això, bueno, s'ha fet una miqueta amb els objectius, doncs, de que el fet de poder-ho registrar amb el centre d'atenció primària facilita, per exemple, que l'usuari tingui més coneixement tant de l'existència de la declaració de voluntats anticipades com del contingut, no? Se li pot donar una miqueta de suport. Alhora també va molt bé amb els professionals sanitaris, doncs perquè en el moment que es registra ja tenim accés a la declaració que ha fet l'usuari. Abans es feien davant del notari i el professional sanitari no sabia ben bé quan tindríem accés, no? Quan es podria visualitzar aquesta declaració. I d'aquesta manera s'agilitza molt, no? I llavors, bueno, com ha comentat la Lluïsa, la companya, no? Es crea un fitxer automatitzat i es registra es fa el registre de voluntats anticipades. Un cop es registra, es penja automàticament la història clínica compartida. I, bueno, qualsevol professional de medicina, tant de Catalunya com de qualsevol part de l'Estat, podrà tindre accés. Està connectat també amb el Registre Nacional d'Instruccions Prèvies, depenent del Ministeri de Sanitat. També es publica, bueno, l'apartat de voluntats i donacions de la meva salut de la persona titular, no? Com deia abans, l'Eduard, que també és important. No?
Sí, sí. Vosaltres dos, no? En aquest cas, vosaltres, la Lluïsa i el Lluís, que sou professionals d'atenció a la ciutadania, ens podeu explicar què feu, doncs, en aquesta situació del document de voluntats anticipades?
Bueno, a vegades se'ns adreça a l'usuari, no? I a vegades ens demana la informació, pues, què fem, els informem del circuit, no? de com funciona el circuit, de que existeix aquest document, que és un imprès, que no és que s'hagi de fer amb aquest imprès, no? Però és un imprès així orientatiu. Podem resoldre els dubtes sobre el circuit que hi hagi orientatiu. També podem orientar a la persona cap al professional, no? Podríem concertar igual una cita prèvia amb el professional sanitari perquè ajudés a l'usuari si té algun dubte, no? a l'hora de com té que fer la declaració aquesta. I llavors, si la persona ens ho demana, doncs registrar-ho al registre de voluntats anticipades.
La gent el coneix, que existeix aquest document?
Home, ja cada vegada més. La veritat que, igual, al principi era una cosa que a la gent li sonava, però no sé si és el boca a boca, però la veritat que cada vegada ens trobem més gent, no, que està interessada i que ens pregunta, no, de com funciona.
Heu vist una evolució en aquest
sí,
sentit, no?
Sí, sí, sí.
I en el cas de fer aquest registre que comentaves, a part d'aquest document, quins altres documents són necessaris?
Bueno, és el document de voluntats anticipades, que sobretot és l'original, i llavors, doncs, s'ha d'emplenar i signar el document pel titular i amb el representant, que el representant és voluntari, no és imprescindible. I en el cas que ho hagis fet a través d'un sanitari, del sanitari o dels tres testimonis.
Depenent
de la situació que ho hagis fet. Llavors és molt important portar el DNI original de les persones, que a vegades sí que és un... que la gent a vegades ens veiem còpies en blanc i negre i necessitem els originals per verificar, no? Per compulsar que és el DNI. Això els hi demanem i a vegades ens hi trobem. Pues el que deia, en cas dels testimonis, el DNI dels tres testimonis, i no és imprescindible que vinguin presencialment, però sí que és imprescindible que ens adreci, que ens portin el DNI físic.
El DNI d'aquestes tres persones.
En cas de testimonis, de les tres persones. No és imprescindible que vinguin personalment, però sí que el seu DNI sí que té que vindre.
El necessitem.
Llavors, en cas de... si s'ha fet a través d'un sanitari, la declaració per professional sanitari, en el cas, ja està.
Llavors, aquí tenim aquest document que es fa, aquest document de voluntats anticipades. És un document viu que es pot anar modificant o és un document que queda registrat i ja no es pot modificar?
No, efectivament. És un document que sempre el podràs consultar, no? El que hagis posat, ho pots modificar i inclús revocar si en algun moment, doncs, de la teva vida creus que, doncs, que no t'interessa o que no ho vols fer, doncs es pot revocar. No hi ha... No hi ha cap problema, es contempla.
Això, com diu el Lluís, és una cosa que és important i també deixem molt clara la persona quan ve a fer-lo davant nostra o que ens demana assessorament. O sigui, el document de voluntats anticipades és una situació que fa una foto del moment actual, però que la persona pot canviar, pot revocar i s'ho pot repensar. O sigui, no és una cosa que és inamovible, sinó que la gràcia d'això és que precisament nosaltres canviem i les nostres opinions també poden canviar. Clar. Poden sortir tractaments que potser en un moment X no el teníem i ara veus una alternativa, amb la qual aquesta és la gràcia d'aquest document, que no és que sigui inamovible, sinó que precisament tu el que faràs és adequar la teva voluntat, la teva decisió a les situacions de l'entorn, de la seva situació personal, dels teus, la teva xarxa de cuidadors, el teu entorn, i també això és una cosa que és molt important i que la persona no tingui por, que ara ja han perdut la por, com hem dit abans.
Hi
ha hagut un canvi, la gent cada cop ho comenta més i han vist la importància de deixar les seves preferències per escrit, perquè d'aquesta forma saben que un cop passin determinades situacions en què li costarà molt més comunicar-se o tindrà una capacitat molt més reduïda de raonament, podrà haver deixat per escrita què és el que voldria, què és el que no voldria, que també és important deixar-ho per escrit moltes vegades, que no voldries fer-te segons quins tractaments o segons quines intervencions. Pues, per exemple, algun pacient que se'ls ha plantejat fer traqueostomies o sondes per nutrició, ja han dit això jo és el que no voldria, i també és important recollir-ho, o sigui, recollim què volem, però també és important recollir què és el que no volem, perquè no volem allargar la vida de forma artificial, allargar patiment, i això, tot això en aquest document ho podem adaptar a les situacions canviants que tenim a la persona.
Anava a preguntar per què és tan important aquest document.
Bueno, per tot això, perquè és el que estem garantint és la voluntat i mantenir l'autonomia de la persona, que és el, bueno, és un dels fonaments ètics de la nostra atenció, com en mantenir l'autonomia, no hem de imposar cap decisió ni cap tractament, i d'aquesta forma és una forma de que garantim això, que aquesta persona estem fent el que ella voldria. I clar, és clar, això dona molta tranquil·litat a la persona que fa el document, però al seu entorn també, perquè dius, ostres, estan fent el que ell voldria, i després això et reconforta i les famílies ho agraeixen.
O en cas de dubte, no? A vegades es plantegen dues situacions, no? Però doncs potser amb aquest document doncs es marca una mica, no, quin és el camí que es vol seguir i el camí que no es vol.
Clar,
no?
Moltes vegades això també, una de les coses de fer el document, la tranquil·litat que dona als professionals sanitaris, perquè també aquest document tu el fas davant d'una persona que és el teu referent, diguéssim, però que després, si aquest referent no hi és perquè sigui, perquè està de vacances, perquè està de permís, perquè la teva atenció s'està fent a un altre lloc, hi ha altres persones que respectaran la teva decisió i el que tu havies parlat amb aquesta persona. Clar, tot això dona seguretat, no únicament al pacient, a l'usuari, la seva família, sinó als professionals sanitaris. Si jo rebo un pacient que ja ha pogut fer aquest document, que ja ha parlat, ja ha pactat què és el que voldria, què li agradaria, què no voldria, clar, dona molta més tranquil·litat a tots. I moltes vegades també et serveix per disminuir les, bueno, hostilitats o neguits o certes intranquil·litats que poden tenir les famílies i el propi usuari, i d'aquesta manera doncs tot és molt més fàcil.
I aquest document ha existit sempre?
Aquest document sempre ha existit, ¿vale? Bueno, sempre entre cometes, eh? O sigui, ja fa molts anys que existeix, el que passa que no era conegut per tanta gent, però hi ha col·lectius com, per exemple, els testimonis de Jehovà, que han fet un document on en deixaven registrat que no volien fer transfusions sanguínies, i això és important recollir-ho, perquè hem de respectar les seves decisions.
Són un dels més usuaris que molta gent que a mi, bueno, una part important dels que ho han demanat eren testimonis de Jehovà, no? Que volien manifestar, no?
Bueno, perquè és important.
El desig, sí, per ells és molt important, no?
Llavors, clar, tot això, ara, pues, tenim un, bueno, més informació, per sort tota la gent està informada, i fem el document des de la salut, bueno, o sigui, és a dir, moltes vegades fa gent relativament jove o jove, perquè ja es plantegen un futur. Moltes vegades
això el tema... No? També, quan?
Clar,
sigui, algun moment.
Clar, el tema de l'amor fins ara estava molt més ocult, era una cosa com una miqueta més tabú, però ara comencem a parlar com de l'amor com una part de la nostra vida, amb la qual el garantir que en la fase final de la nostra vida es respectaran les nostres voluntats, les nostres decisions, doncs dona molta més tranquil·litat, i moltes vegades el que deixa és disminuir la incertesa i el neguit que pots tenir, ostres, patiré, no patiré, tindré ofec, no m'ofegaré. Clar, si comencem a registrar-ho d'aquesta manera, amb aquest document, tu és, el que estàs fent és, moltes vegades, és tranquil·litzar-te tu, tranquil·litzar el teu ordre, perquè tu estàs garantint de que no tindrem aquest patiment. Es garantirà l'atenció de com jo vull que m'atenguin. I això, doncs, bueno, sempre és molt d'agrair.
I per demanar aquest document només s'han d'acostar al mostrador i demanar-lo, no cal demanar ni cita prèvia ni res.
No, 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 és només vindre i ja et dic que tampoc és imprescindible que sigui el document aquest, l'imprès que tenim, però bueno, és un imprès orientatiu que bueno, igual és recomanable, no? Perquè ja t'indica una mica el que has d'indicar, però sí, no cal cita prèvia ni res, passar-ho.
En algun pacient, moltes vegades, alguna vegada ve a la consulta i surt el tema i llavors, mira, doncs, et dono informació, tu t'ho mires i tranquil·lament Exacte. Tens la informació per quan vulguis. I llavors hi ha gent que diu, ah, pues mira, pues sí, el faré. Perquè donen importància a això, el que és un benefici per tothom i sobretot per la persona, perquè estàs això, garanteixes la seva voluntat, la seva autonomia i garanteixes que tingui un benestar en aquesta fase.
Doncs moltes gràcies a Eduard Borreguero, metge de família, i a la Lluïsa Gatell i a Lluís Trullàs, d'Atenció a la Ciutadania, per acostar-vos avui aquí al Penedès en Xarxa i parlar doncs, d'aquest document de voluntats anticipades. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies.
Càlida i fresca com les primeres
Ara ja ha escampat, però aquest matí ens hem llevat amb una boira que semblava pràcticament Londres i no el Penedès. Així que Mazzoni i aquest Perduts en la boira ens durà fins les 10. Les mentides.